El CAR de Sant Cugat, com sabeu, s'ha convertit en una autèntica fàbrica de talents. Ara comentàvem amb Gerard Figueres i en Ramon Terrassa fora de micròfon que l'origen d'aquestes instal·lacions no s'entendria sense Barcelona 92, ni sobretot sense un moment que, evidentment, forma part de la nostra memòria col·lectiva.
A la ville de Barcelona, Espanya.
Era un 17 d'octubre del 1986 i aquest nomenament ho va canviar absolutament tot. Gerard i Ramon, bon dia.
Bon dia.
Perquè segurament no hauria començat a caminar el CAR, no? El CAR va tenir la gran excusa per existir ara fa 30 anys als Jocs Olímpics del 92, no?
El CAR va respondre a l'audàcia de qui fou el secretari general de l'esport d'aquest país per excel·lència, en Josep Lluís Vilaseca, que just després de la proclamació de Barcelona com a ciutat olímpica, doncs es va afanyar a dir: ei, si hem de preparar campions olímpics de Catalunya, els hem de preparar aquí. Per tant, ens hem d'avançar a que no ens vulguin preparar a un altre lloc de l'Estat. Van inspeccionar, diguem, diversos espais de Catalunya, van trobar aquest espai, que era un antic, diguem, centre de recuperació laboral, i el van comprar. Allò que...
És immens, això, eh? La gent que ha visitat alguna vegada el CAR ho sap. En Ramon Terrassa, el director del Centre d'Alt Rendiment, ens ha fet de bon matí i estava aquí a les 5 esperant-nos juntament amb la seva gent. Ramon, és molt gran aquest centre.
Sí,
quants metres quadrats tenim aquí?
7 hectàrees i més de 50.000 metres edificats, amb tot tipus d'instal·lacions.
Tot tipus d'instal·lacions vol dir que aquí s'hi entrenen. Nosaltres ara estem al ring de la boxa, eh?
Sí.
Però hem volgut venir aquí perquè aquí s'hi entrena la Gemma Mangual. La gent dirà, com? Al ring de la boxa sí. Perquè, i la gent que fa mar oberta també s'entrena amb els sacs, no?
I la Mireia Belmonte, i nedadors, i altres esportistes aprofiten... O sigui, com que estem tots junts, barrejats, amb més de 40 instal·lacions esportives de diferents disciplines, a vegades la innovació ve d'això, ve de practicar allò que no estàs fent habitualment i adonar-te'n que pots aprendre coses i ser diferent dels teus competidors.
Això, evidentment, ha evolucionat molt, Ramon, perquè d'ençà de fa 30 anys, aquí, després en parlarem al llarg del matí, això de barrejar les disciplines i els professionals que tracten, psicòlegs, nutricionistes, gent que entren al cap de l'esportista d'una manera integral, no?
Nosaltres ens dediquem a donar serveis. L'entrenador i l'esportista individual o l'equip fa servir els nostres serveis en més o menys mesura, i essencialment el que fem és proveir aquests serveis de biomecànics, nutricionistes, psicòlegs, preparadors, posem les instal·lacions, els hi donem menjar, els hi donem...
Quants en teniu ara aquí? 20-hi, eh? Aquesta nit quan hem arribat aquí hi havia evidentment un silenci brutal i jo pensava, quants esportistes deuen estar dormint aquí ara?
Això és la casa, la vivenda, d'unes 200 persones, uns 200 esportistes fixes, i sempre n'hi ha un centenar
que
diguem-ne, roten, perquè són estades d'equips internacionals, normalment. Avui, per exemple, aquesta nit han dormit aquí perquè porten ja una temporada llarga, gent de Costa Rica, Tunísia, Noruega, Xile, Islàndia...
És a dir, esportistes d'altres països que venen aquí a preparar-se.
D'alt rendiment, de comitès olímpics, de federacions internacionals... Sí, mira, abans de Rio, l'últim any, abans de Rio, van passar per aquí gent que va treure una medalla, fins a 11 medalles, d'Anglaterra, d'Austràlia, d'arreu del món, en definitiva.
I Mossos d'Esquadra i Bombers també venen de tant en tant, oi que sí?
Aquí es fan, quan s'escau, perquè hi ha convocatòria, les proves dels Mossos d'accés, i també es fan les dels Bombers, i es fan les proves per pujar de grau, diguéssim.
Sí.
Escalafó.
Sí, quan tenen oposicions, per entendre'ns.
Internes.
No? Internes.
I també hi ha el manteniment dels cossos d'èlit dels Mossos, que aquests venen cíclicament.
O sigui, la Núria Piques, que a part de tot és esportista d'èlit i vindrà aquí, ha guanyat dues vegades el Mundial d'Ultrarail i parlarem amb ella, ella és mosso d'esquadra i bombera. O sigui, és les dues coses, ha passat les dues oposicions. O sigui que la preparació que feu aquí al CAR és evident que li ha funcionat, eh? Perquè ella l'heu tingut aquí en diverses ocasions.
I ara és una becada, diguem-ne.
Ara és una becada vostra. En Gerard Figueres, el secretari general de l'Esport, va fent que sí, i jo recordo en algunes entrevistes que en Gerard dona dades i diu: dels 7 milions i mig d'habitants que tenim a Catalunya, 3 milions practiquen algun esport. Voldries que fossin els 7 milions i mig els que practiquessin esports?
Aquest és el repte.
Aquest és el teu repte, no? Però tenim una estructura a nivell esportiu bastant, bastant, bastant impactant des del punt de vista de federacions, de consells de l'esport, etc. No?
Exacte. Diguem, el CAR, si ens imaginéssim l'estructura esportiva del país com una piràmide, en la que a la base hi ha tot l'esport, diguem, de barri, de ciutat, de club, de base, a dalt de tot hi ha el CAR de Sant Cugat, que és una estructura d'estat que jo diria que en aquests moments és la que ens permet internacionalitzar més Catalunya, en aquest cas a través de l'esport. Com us explicava molt bé el Ramon, aquí ve gent de tot arreu. I el que ens interessa és aprendre dels millors, però sobretot també explicar que en aquest país, com molt bé deies, això de l'esport és una part fonamental del nostre ADN.
El Comitè Olímpic Català, com el tenim?
Doncs és una altra estructura d'estat, per entendre'ns. En aquesta legislatura tan efervescent, diguem, la feina que tenim del govern és deixar les estructures a punt. La meva feina és deixar les estructures a punt de l'esport. N'hi ha que són públiques, com aquesta, com el Centre d'Alt Rendiment, que ja ho està a punt, però n'hi ha que són més de l'àmbit privat, com el Comitè Olímpic, doncs, que també les hem hagut de deixar, diguem, en marxa, esperant doncs, de que quan es voti, si el resultat és positiu, com així ho esperem, també l'esport s'incardini amb normalitat en tot el que és el seu ecosistema internacional.
Problemes que tinguis ara amb federacions, perquè sempre et passa, que periòdicament tens algun accident en alguna federació perquè hi ha hagut influències o pressions d'uns i altres perquè els nostres esportistes participin o no en determinades competicions, o la Núria Pigues porti una estelada en el moment de recollir el podi. Quins sidrals tens actius?
Diversos. El que passa que ja fa molts anys, Mònica, que hem entès que perquè l'esport català, diguem, s'internacionalitzi amb normalitat, diguem, això passa per disposar d'un estat propi. Mentrestant, haurem d'anar veient, diguem, com esportistes individuals, com la mateixa Núria, doncs poden sortir al món sense cap mena de complex, explicant qui són i d'on venen, però la major part d'esports, els esports d'equip, doncs, per exemple, quan participem en uns Jocs Olímpics, sí, ho haurem de fer sota la bandera espanyola mentre no tinguem un estat. Aquest és un exemple, el CAR, en el que, malgrat el procés del país, hem de conviure, govern català i govern espanyol. Aquest és unes instal·lacions, diguem, de la Generalitat de Catalunya, però aquí s'hi entren en becats amb recursos de la Generalitat, sí, però també s'hi entren en becats amb recursos de l'Estat. Per tant, aquí fem aquell exercici de conviure, tot i tenir clar que...
De fet, el pressupost, Ramon, del CAR són 11 milions i mig d'euros, dels quals quants provenen del Ministeri?
2,5.
2,5. I la resta provenen directament
de la Generalitat?
Tot de la Generalitat?
I una part de privats, és a dir, de les federacions internacionals que ens envien. De fet, ja són més diners que venen del món que no que venen del govern de l'Estat. Són 3 milions i escaig que facturem a clients internacionals.
I en aquests moments, un altre dels problemes que té, evidentment, en Gerard Figueres, el secretari general de l'Esport, és la qüestió, parlàvem de l'esport de base, de com afecta el finançament de l'esport de base la qüestió de l'IVA i de totes les noves regulacions que estan entorpint i molt el funcionament de l'esport als nivells més importants, que és quan els nanos comencen a jugar i a incorporar-se, no?
Nosaltres esportivament som una potència. Diguem, en lloc del món, una població de 7 milions i mig d'habitants, tenen 18.000 entitats esportives.
Sí, però que ho passen, les passen canutes.
Quin problema tenim? Ens falten eines. Perquè sí que és cert que el voluntariat esportiu, no? Tots coneixem, a cada família, diguem, hi ha algú que té algun nano que fa esport i sí, per tant hi dediquem hores, oi? Com a pares, com a germans, com a avis, però el voluntariat té un tope i per tant necessitem eines que ens ajudin a aportar més recursos. En aquests moments aquestes eines no depenen estrictament de la Generalitat i per això un dels horitzons que nosaltres albirem és mentre formem part de l'Estat espanyol que se'ns posin eines. Entenc que l'esport català és una singularitat, que no es repeteix en el conjunt del marc de l'Estat, però la nostra obligació com a govern, com a esport català, és, escolteu, hi ha eines que ens ajudarien a fer una mica més fàcil doncs, la vida als nostres clubs, que en definitiva és d'aquesta base on després agafem els millors per tecnificar-los, per preparar-los i que els Jocs Olímpics guanyin medalla.
Sí, però si els desanimem en aquesta fase infantil o que tot depèn del voluntariat o que està tot tan evidentment no regulat, perquè en realitat el que està passant és que no hi ha regulació suficient, doncs aleshores podem perdre molt de talent.
Correcte. Malgrat això, i malgrat aquesta manca, jo diria, d'eines i d'entendre la singularitat de l'esport català, ens en sortim, perquè el nostre ADN és amb esport, amb cultura, amb tot, Tenim aquestes ganes de superar-nos i, per tant, tirem endavant. Malgrat això, constant, jo diria, diguem, reclamació en el govern de l'Estat, també en el si del Congrés, doncs que hi hagin mesures que ajudin els voluntaris, mesures que ajudin a que les empreses que volen fer patrocini i mecenatge en l'esport, que hi puguin ser. Mesures com la de l'IVA, sempre hi estem contents, no?, de que reclami un IVA, diguem, específic per la cultura. També el necessitem pel món de l'esport, precisament perquè aquesta transversalitat I precisament, i aquest és l'objectiu que tu em deies al començament, no? Dels 3 milions de practicants, els 7 milions i mig de ciutadans. Si tots tenim uns hàbits de vida saludables i incorporem l'activitat física, estalviarem amb despesa sanitària, tindrem millors resultats acadèmics, etc.
Gerard Figueres, em fa gràcia que diguis això per acabar, perquè nosaltres precisament aquest divendres anem a l'Hospital Clínic per revisar el nostre sistema de salut. I jo pensava aquest matí, quan despertava la gent que ens sentia, pensava, comencem al CAR, dient-li a la gent fes esport per evitar que divendres, quan parlem amb tots els investigadors que es dediquen des de l'Hospital Clínic i també i revisem les estructures de salut, que sempre seran insuficients, perquè sempre direm que són insuficients, doncs que no hi hàgim d'anar, perquè vosaltres treballeu en el món de l'esport precisament perquè tinguem hàbits que ens evitin hospitals i CAPs, eh? Ramon i Gerard, moltíssimes gràcies per acollir-nos aquí. Avui farem un programa molt divertit des del CAR. Us agraïm molt la gentilesa de donar-nos la benvinguda en el Vistaire d'avui. Que vagi bé.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.